I ara continuem parlant d'història i ho fem marxant fins a Sant Vicenç de Montalt, un poble de les tres viles veïnes de Mataró, la capital del Maresme, i ho fem per parlar amb un historiador amateur que ha participat en la confecció d'un llibre que explica la participació de cinc cases de Sant Vicenç durant la Guerra Civil. Per fer-ho ens acompanya l'historiador Xavier Torrentó i el company de Ràdio Sant Biel, Guillem Francàs, que s'ha mut fins allà per parlar amb el nostre convidat d'avui. Molt bon dia a tots dos, com esteu?
Doncs així és, Rocío, és que ens trobem al passeig Marquès de Casa Riera, número 12, concretament. Es troben també en aquest passeig les cinc cases de les que volem parlar avui. Estem acompanyats, com avançàvem, d'en Xavier Torrentó, aficionat a la història, local, sobretot de Sant Vicenç de Montalt i de Caldes d'Estrac. Així que res, bon dia i moltes gràcies per estar amb nosaltres, Xavier.
Hola, bon dia.
Deixa que comentem primer, que posem així una mica en context, les cases estan relacionades amb la Guerra Civil. Jo, pel que tinc entès, també era una qüestió del tema de les ambaixades estrangeres que van venir aquí. Fins també. I tot s'explica que el president de la República va arribar a estar en una d'aquestes, sí. Que això també suposo que ens ho explicaràs. Llavors, realment, quina és aquesta relació de les cases amb la Guerra Civil, així de primeres?
A veure, la relació ja ve de l'any del 1915-1920. Aquest passeig, el passeig de Caldes, el passeig dels Anglesos, el passeig Marquès de Casa Riera, venen molts estiuejants, no molts estiuejants, no, molta burgesia barcelonina. Llavors aquesta burgesia barcelonina el 1915-1920 es fa construir torres.
Val.
Torres on, per donar un exemple, hi havia dutxa, bueno, hi havia banyera, hi havia vàter, cosa que totes les vivendes de Sant Vicenç i de Caldes no tenien comuna.
Clar, així podem explicar-ho com que més cases, finques, grans torres, no? Com això que deies de la burgesia.
Sí, torres d'estiueig. Llavors què passa? Passa que quan el 18 de juliol totes aquestes torres, els estiuejants se n'han d'anar corrents, si no els milicians els poden detenir, els hi poden fer mal. Es posen fusellar i el que sigui. Llavors tot això queda deshabitat, ben brunet, es fan decrets de la Generalitat d'Economia de Guerra, que se li diu, conforme aquestes torres són incautades per l'Ajuntament, i aquí intervé el vostre alcalde Brunet, que amb molt bon criteri s'incauta d'aquestes torres, i llavors ell les relloga, aquestes torres. A vegades es relloguen per a nens republicans de zones republicanes, com ara mateix l'Aragó, un dels nens els porten al segon front, i a vegades també es relloguen per famílies de militars, i a vegades al final s'acaben rellogant per ambaixades. Ara mateix estem davant del número 12.
Sí, correcte.
Aquesta casa de Can Garí, o Can Marinello o Can Freixes, diguem, va canviant de nom. Aquesta torre és la que a darrere hi vivien els masovers, que eren els Grau, que són Grau, que són gent que han viscut a Sant Vicenç i a Caldes tota la vida, i que, és incautada per l'Ajuntament, i llavors l'Ajuntament li relloga, per dir-ho així, li relloga al govern d'Euskadi. El govern d'Euskadi, que quan Euskadi és ocupat. Llavors aquí tenim principalment el ministre Manuel de Irujo, i també alguna nit hi passa José Antonio de Aguirre,
sí.
El president Aguirre. El president Aguirre també passa alguna nit aquí. Clar, ens hem d'imaginar aquesta torre,
ens hem d'imaginar aquesta torre,
sí. I una bandera d'Euskadi.
Perquè, bueno, llavors ja no hi havia lloc a la confusió, no? O sigui, ja m'havia amb aquest màstil i la...
Llavors, vulguis també, els propietaris d'aquesta torre d'estiueig, estaven més tranquils perquè s'imaginaven que no hi entrarien els revolucionaris.
Perquè, si llavors, no, amb això que dius, o sigui, estaven més tranquils perquè entenien Sant Vicenç i Caldes en aquest passeig, sí. Com un lloc que... No creien que arribés fins aquí, sí. I tot el conflicte, o que pots estar més tranquil...
No, a veure, el més important és que venen les tres potències importants. Ve el Regne Unit, Anglaterra, per dir-ho així, ve França i ve Estats Units. Les tres potències importants que recolzen la República. Llavors, a les dues primeres cases de Caldetes, el número 30 i 31, Can Mercè i Garriga, allà s'instal·la Anglaterra. Llavors, a partir que s'instal·la Anglaterra aquí, Anglaterra, que no tenia una relació anti-Franco. Tenia una relació mig
cordial, podem dir, però bueno, correcte. Però,
bueno, feia la viu-viu.
Sí.
Anglaterra feia la viu-viu.
La vista grossa es pot
dir. Sí. I li comunica al govern de Burgos que ells s'instal·laran en aquesta comarqueta. Aquesta comarqueta amb centre Caldeta Sant Vicenç. I el govern de Burgos ho accepta. Llavors el govern de Burgos li comunica als seus exèrcits que no bombardegin aquesta zona. Llavors aquí es fa una espècie de paraigües bèl·lic, conforme teòricament els franquistes no han de bombardejar aquesta zona, i més tard, en aquí, l'estiu del 38, ve el president de la República Espanyola, que s'estava a Barcelona i també s'estava a Matadepera,
sí,
i s'instal·la el president Azaña. El president Azaña, quan fa això, té 60 anys. La seva dona, la Riba Sheriff, té 30 i pocs anys. Llavors, aquest estiu del 38, el president Azaña, amb bastant de secretisme, el passa aquí. El passa a Sant Vicenç.
I aquest secretisme perquè no sabien que està aquí?
Perquè no sabien que està aquí perquè hi havia molts confidents de dretes, per dir-ho així, que li podien passar informació a en Franco, i els avions, principalment els avions italians, bombardejar aquesta zona. M'explico.
I això que et comenti ara un moment i ara seguim.
Sí, sí.
També tinc una mica entès de que és una... aquesta historieta no és gaire coneguda aquí a Caldes ni a Sant Vicenç. Llavors, com és que ha passat desapercebut això?
Perquè quan es va acabar la guerra, tant la gent d'esquerres com la gent de centre com la gent de dretes es volia oblidar de la guerra.
Sí.
Estaven molt espantats tots, els nostres pares i avis estaven molt espantats, no ens explicaven res, estaven espantadíssims, molt espantats, i es volien oblidar d'anècdotes i de coses, d'anècdotes, per dir-ho així, no d'anècdotes, de coses importants, però es volien oblidar.
Però no, clar.
Volien oblidar-se. Llavors, clar, és això, primer tenim aquí, totes aquestes torres, aquí hi havia, en aquesta torre, el número 12, hi havia...
Els bascos, no, han dit?
Els bascos, el govern basc, principalment amb Manuel de Irujo, sí, que llavors aquest home, com que eren molt religiosos els bascos, els del PNV, eren, sí, molt religiosos, ell necessitava un lloc per resar, l'església de Sant Vicenç estava precintada o estava tancada, era un magatzem agrícola, la capella del Carme de l'estació de Caldetes també era un magatzem agrícola, però ell aconsegueix aquesta església reobrir-la.
Tot això des de... O sigui, parlem del
38, del durant la guerra.
Del 38, però dels bascos que estaven instal·lats aquí.
Que estaven instal·lats
aquí. Són els que van aconseguir reobrir-la.
Sí, i a més, ja sí, els bascos i una dona molt... Vull dir, tenim documents, tenim documentació. Aconsegueixen reobrir la capella del Carme de Caldetes i, bueno, i a part ell també el graig, com que no hi havia molts edificis, no hi havia locals que poguessin tenir un graig d'un cotxe, aquella època, l'any 38. No hi havia, llavors s'instal·la el cotxe allà. El cotxe l'instal·la al costat de la capella del Carme de Caldes, de l'estació. Llavors, a part d'aquí el número 12, en el número 19,
sí,
s'instal·la l'ambaixada sueca. Aquesta ambaixada sueca primer li paga...
De quin paper hi tenien també els suecs? Aquí.
Els suecs eren un país democràtic que recolzava la república, mínimament.
Era un suport...
No. A veure, les ambaixades tenien que estar a Madrid.
Clar, però com quan, no podien estar...
Quan el 36, quan el 37, les ambaixades passen durant pocs mesos a València, però després passen a Barcelona, les ambaixades estan a Barcelona. Llavors, què passa? Passa que Barcelona és bombardejada 100 vegades, aproximadament 100 vegades, per als italians des de Mallorca. Diguem, el Mussolini tenia uns aires de grandesa i vinga, a bombardejar. Llavors, clar, s'entrenaven a Barcelona. Llavors, clar, alguns diplomàtics, un diplomàtic francès, és ferit a Barcelona. Llavors, a Anglaterra se li ocorreix, ens n'hem d'anar d'aquí.
I buscant un lloc.
Buscant un lloc. Pot ser Sitges, clar, pot ser Sant Vicenç Caldes i pot ser Tossa.
Clar.
I es coneixen aquí.
Clar.
Es coneixen aquí i llavors què fan? Què fa Anglaterra? Anglaterra sempre aquí davant, en aquest mar que tenim aquí davant, sí, sempre hi té un vaixell que l'està... els vaixells, els 10 vaixells que té Anglaterra, la flota anglesa en el Mediterrà, van donant voltes per tot el Mediterrà,
sí,
per dir-ho així, I sempre hi ha un vaixell aquí d'uns 150-200 metres d'eslora. Pensa que 150 metres és un camp de futbol, vull dir, és grandiós un vaixell d'aquests. Clar, això, clar, sempre el tenim aquí, aquest vaixell, sempre està aquí davant.
I aquest vaixell?
D'Anglaterra.
Sí, sí.
Un altre protegia França, que estaríem molt possiblement situat davant de Can Valls, dels Hermanos, que era la zona dels francesos.
Això ho situem al centre del poble perquè els oients se situïn. No queda aquí la platja, no?, que queda més endins.
Sí, una mica més endins queda Can Valls, dels Hermanos, els germans reialistes.
Sí.
I l'altre serien els americans. Els americans estarien a Llavaneres, que també tenien un vaixell per la zona de Llavaneres, però aquests vaixells anaven canviant.
Anaven fent com entre ells, diguéssim.
Sí. Sí, anaven canviant, ells anaven a lo seu, cada país anava a lo seu, però els vaixells estaven per aquí.
A més,
aquests vaixells que feien, per un exemple, baixaven els aliments i els custodiaven als sòtanos. No sé si m'explico.
Sí.
Baixaven els aliments i els custodiaven als sòtanos.
Per evitar, no sé, perdre'ls o que algú...
Sí.
Saquegi algun tipus de conflicte que podia haver en aquell moment.
Però ja t'ho dic, moltes vegades arribaven amb camió des de Perpinyà,
sí.
O a vegades venien amb vaixell.
Depèn de la situació.
Depèn de cada país.
I perdona, Xavi, que talli, també volia comentar tot això que també ens estàs explicant. Ara l'últim Sant Jordi, amb l'Ajuntament de Sant Vicenç, es va fer un projecte
sí.
En el que es volia explicar tota aquesta història de les cinc cases de Sant Vicenç.
Sí, sí.
Tot això us heu juntat diversos historiadors...
Sí, bueno, amateurs, historiadors locals. Història,
però que heu pogut explicar això que també ens estàs explicant.
Sí.
Tot això també com sorgeix també això de que em deies de... una mica les ganes de voler explicar el que va passar aquí, entenc.
Sí.
Però com sorgeix el projecte de fer aquest llibre i en el llibre què està explicat, no? Està tot això també. També ve si parla d'arquitectura, de moment de les cases...
També es parla d'arquitectura, per un exemple, de totes aquestes cases, canviant una mica de tema, són obres, algunes són obres d'en Sagnier i d'altres arquitectes importants.
Però que ja no és una relació directa amb la Guerra Civil, en aquest
sentit. No és una relació directa amb la Guerra Civil.
Senzillament explicar arquitectura.
Sí, realment és explicar arquitectura. El senyor Sagnier, el descendent d'en Sagnier, el net d'en Sagnier, va tenir una reunió amb l'alcalde de Sant Vicenç i l'alcalde de Caldes, i bueno, estem amb això. Estem amb això. El principal arquitecte és en Sagnier, però també hi ha altres arquitectes, diversos arquitectes.
I també en el llibre, penso que també expliqueu, i deixeu clar des del principi, que tot això que ens expliques de les ambaixades, el president, els bascos, etc., tot el que es ve aquí, perquè ho escullen, però també deixeu caure que no s'ha trobat tota la informació encara, que segur que hi ha coses per explicar. Què és el que creieu que falta encara per explicar?
Home, falta molt per explicar.
Sí, segur que van passar més coses aquí que encara no sabem.
Aquí s'investiga bastant. El principal investigador és el professor en dret internacional i advocat i professor de SADE, el senyor Sallarès. Ell ha investigat molt, ha sigut el gran investigador, i hi ha algunes ambaixades que se'ls demanes documentació i te la donen.
És més clar,
hi ha altres ambaixades, com ara mateix Holanda, que està al costat, Holanda estaria a Terme de Caldetes, però estaria al costat del Turó del Sol,
sí, del, la frontera,
d'aquell restaurant, d'aquell restaurant que hi ha, del Turó del Sol, de Can Marial,
sí.
Can Marial, que Holanda no dona documentació, depèn
clar.
De cada país.
Clar.
El que potser s'està ara... nosaltres anem investigant de mica en mica, molt de mica en mica, però el que potser una cosa molt orgullosa per Sant Vicenç de Montalt és que l'edifici del parc dels germans gravialistes, l'edifici de Can Valls,
sí.
En aquell edifici si hi arriben 500 persones de Madrid de 30 anys, 500 homes, per dir-ho així, de promig podria ser 30 anys, que el 18 de juliol demanen asil diplomàtic a França. Ells es botzen la porta de França, del jardí, entren i al mateix moment, des del punt de vista legal, tothom sap que ja estan a terra francesa,
sí.
No estan a terra madrilenya, estan a terra francesa, per dir-ho així. Llavors, aquestes 550 persones, el gener del 38, arriben amb tren fins aquí, protegides per soldats republicans, per dir-ho així, moderats. Bueno, protegides per soldats republicans. Amb si hi havia 20 soldats republicans en aquesta zona, protegint aquestes ambaixades. Llavors aquestes 500 persones estan al gener, febrer i març del 38, s'estan a Can Valls, sí, a Can Valls, sí. I algunes, com que Can Valls és gran, però tampoc és tan gran perquè càpiguen 500 persones, algunes també estan al Titus, l'hotel Titus, que està a l'altra banda, que està aquí. Bueno, llavors, aquestes persones, el dia 16 de març del 38,
sí,
que estan acollides per França, pel govern del Front Popular,
sí,
de França,
allà,
pensem que a França el Front Popular eren els socialistes i els comunistes, França les vol salvar.
I se les volen dur cap a terra francesa.
I se les volen dur cap a terra francesa i salvar-los la vida. Llavors, hi ha els anarquistes, per dir-ho així, els milicians ja havien perdut força, havien perdut violència, per dir-ho així, i aquestes 550 persones van caminant de matí des d'aquí, de Can Valls, fins aquí al passeig on estem ara.
Sí.
I aquí davant, en el mar, tenim dos vaixells de guerra francesos, d'una eslora aproximada, podria ser una eslora aproximada d'uns 200 metres, que és bastant, 200 metres,
sí,
i van passant primer amb una patera, després una patera més gran,
i així se'ls emporta.
I durant 12 hores els embarquen i se'ls emporten. Amb això que ells estan veient que els italians estan bombardejant Barcelona.
Clar, clar.
El dia 16, 17 i 18 del mes de 30, del 38, de març, els italians van massacrar Barcelona. I llavors França agafa aquestes 550 persones, les porta per vendre's,
sí, i ja les aconsegueix salvar.
I salven la vida.
Xavier, perdona.
I és un aspecte molt bonic.
Bueno, no, és una història maca, realment, amb un final feliç, entre cometes, es pot dir que es van salvar. I si em sap greu, se'ns acaba el temps, ho hem de deixar amb aquesta.
Perfecte.
Però jo crec que ha quedat clar, no?, que aquí hi ha bastanta historieta. Sabem que Sant Vicenç va poder acollir diverses ambaixades, també va fer altres tipus de funcions. I per
també
tothom
hi havia la residència del president Azaña.
Correcte.
Amb un búnquer de formigó.
Mira.
Amb un búnquer, jo sóc arquitecte tècnic, que té molts de... és molt sinuós, no és una caixa de sabates,
sí, sí,
no, és sinuós. Té dues entrades, té una entrada i una sortida. Estan situades d'una altra 70 metres per si, com és lògic,
hagués d'escapar.
Si,
o bombardegessin.
No, si bombardegen, no tinguis una sortida.
Doncs, Xavier, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que fins una altra. I que ja,
molt bé.
Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Doncs gràcies al Xavier i al Guillem per portar-nos aquesta història de Sant Vicenç i Caldetes a la Guerra Civil.